Bon dia, avui és divendres 22 de desembre del 2023. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades del dia. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'equip de govern porta aprovació al ple municipal de desembre, que se celebra avui, la licitació del nou contracte de servei de neteja viària i recollida i transport de residus. El pressupost creix un 53%, passant dels 8 milions d'euros de la licitació del 2010 als 12,29 milions d'euros de la licitació de 2023. La previsió és posar-lo en marxa a finals del 2024, una vegada hagi finalitzat el procés d'adjudicació i de la solució de possibles al·legacions. El nou servei s'ha preparat amb l'objectiu principal d'adaptar-lo a les necessitats actuals de Sant Cugat i per donar respostes, sobretot, al creixement de la ciutat en els darrers 14 anys. Més freqüència de neteja, maquinària més eficient, més control de residus, plataformes mòbils, eliminació de contenidors soterrats i ampliació del porta a porta són alguns dels elements destacats. L'augment de recursos econòmics del nou contracte anirà acompanyat també d'un augment del nombre de recursos humans, a més d'una renovació i millora general de la maquinària que s'anirà adquirint gradualment un cop la nova empresa adjudicatària comenci a desplegar el servei. Escoltem la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire.
Ha sigut una feina transversal, estava embastat però no acabava de sortir. Vull dir que tots ens hem bolcat en que sortís màxim, que era l'objectiu que ens havíem proposat al mes de desembre. I ho hem aconseguit i ara és el punt de sortida. Necessitem un nou servei perquè estem en pròrroga forçosa. No s'està donant el servei que tocaria i ens havíem de posar en marxa.
La neteja viària augmentarà la seva freqüència i en general es doblarà. El centre vianantitzat, per exemple, es mantindrà la neteja diària, però s'incorporaran millores en maquinària i tipologia de serveis. Al nucli hi ha barris com Mirasol, Vulpelleres i Can Mates. Es netejarà setmanalment i a la Floresta, les Planes, Can Barata i Can Borrull es farà de manera quinzenal. Incorporar maquinària d'alta eficiència energètica i de baix consum d'aigua, entre d'altres, són qüestions prioritàries del nou contracte que s'ha de licitar, on també destaca l'augment de pressupost per a la neteja de pintades, que es doblarà passant a 195.408 euros. I el pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2024 se sotmeten a aprovació definitiva al ple d'aquest divendres, després d'avaluar les al·legacions presentades. El govern planteja per l'any que ve uns comptes de 144 milions, un 5% menys que el del 2022 i que es va prorrogar per al 2023. I aposta també per congelar els impostos, malgrat que revisa bonificacions, com per exemple les relacionades amb les famílies nombroses. Aquests dos punts s'han introduït a l'ordre del dia del ple per urgència. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat en la roda de premsa anterior al ple que en total s'han presentat 22 al·legacions a les ordenances fiscals de la pràctica majoria dels grups municipals i també de l'APCE, que és l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, que n'ha presentat 4. Brugueroles ha explicat que hi ha diverses al·legacions que, tot i no ser acceptades, fan referència a algunes temàtiques que poden ser interessants i que hi ha molts casos on es poden parla. La proposta de bonificació de l'IBI per part de famílies nombroses és el punt que ha suscitat més al·legacions i debat amb els altres grups municipals. Escoltem Carles Brugueroles.
Proposar via al·legació, en aquest cas presentada per Esquerra Republicana, uns topalls, una tarifació que incorpora els dos elements, tant la valoració cadastral com la renda de la unitat familiar, i que planteja un decalatge de bonificacions decreixent, naturalment, quan més alt és el valor cadastral, i topat per criteris de renda, que era el, diguem, el sentit de la majoria de les al·legacions dels grups municipals.
La sessió servirà per sotmetre aprovació inicial al Pla Estratègic de les Persones Grans 2023-2027. També es preveu donar llum verda al plec de condicions per a l'adjudicació del nou servei de neteja viària i recollida i transport transport de residus. A més, passarà pel plenari l'adjudicació del contracte per posar en marxa la plataforma d'analítica de dades i matrícules a través de càmeres de videovigilància. Pel que fa a les propostes dels grups municipals, s'hi debatran 6 mocions. I Sant Cugat ja compta amb un eix de vianants que va des de la plaça de Lluís Millet, la plaça de l'estació de Ferrocarrils, fins al carrer Borrell. Aquest dijous s'han donat per finalitzades les obres de la segona fase de la vianantització de l'avinguda de Cerdanyola, el tram que va entre el passeig Torreblanca i el carrer Borrell. Aquesta segona fase, que va començar el mes de gener d'aquest 2023, ha costat 1,4 milions d'euros i ha anat a càrrec de l'àrea metropolitana de Barcelona. El fi de les obres permetrà que la cavalcada de Reis d'aquest 5 de gener pugui passar per primera vegada per aquesta via central del barri de Sant Francesc Monestir. I que les MDs estan en un marc legislatiu precari i són les grans oblidades del finançament a nivell estatal i català, ha estat el que ha remarcat el president de l'MD de Vall d'Oreix, Juanjo Cortés, en declaracions a Cugat Media arran de l'aprovació aquest dijous de la moció de Vall d'Oreix Plural, Esquerra, la CUP i el PSC, per exigir una reforma estructural del finançament dels ens locals. Amb el suport de Junts, els partits del govern han alçat la veu en l'objectiu d'assegurar el principi de suficiència financera de l'MD i instar-ho al Congrés, al Senat, al Parlament i als governs català i espanyol. La moció ha rebut l'abstenció del PP, que ha compartit l'esperit de millora, i el no de Vox en la línia del posicionament del partit d'advocar per la desaparició de les entitats municipals descentralitzades. I posar a prova la nostra sort amb la loteria és un repte que pot sortir car. Per aquesta raó, hi ha qui opta per compartir dècims amb familiars i amics, així es continua jugant sense fer tanta despesa. Però compartir dècims o butlletes, si toca un premi gros, té els seus riscos i pot comportar problemes a l'hora de cobrar. Esther Lorente, delegada de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, recomana què cal fer. L'escoltem.
Nosaltres el que recomanem des d'OCU és que, si s'ha de compartir dècim, hi ha una participació, això, que se faci una fotografia del dècim per l'envers i pel revers, a totes dues cares, i que es digui la persona que té aquest, la participació i quants diners hi juga. Això es pot fer amb un document, que abans es feien aquestes participacions. Ara, avui dia, ja han deixat una banda al paper, però sí que almenys ho podem enviar, encara que sigui per WhatsApp, per tenir una mica de prova.
El document, que el podem fer nosaltres mateixos, pot incloure els DNI dels participants i la signatura. Un dècim de loteria és un document al portador i, en principi, el premi el rep qui el té en el seu poder. Per tant, a l'hora de cobrar i evitar que el repartiment s'interpreti com una donació, des de l'OCU recomanen anar a l'entitat bancària amb el document que hem preparat per acreditar qui i en quina quantitat hi participa. I acabem explicant-vos que la periodista Txell Feixas ha presentat aquest dijous a l'Abacus de Sant Cugat, Aliades, un llibre que narra la creació del primer equip de bàsquet femení del Líban, al camp de refugiats de Chatila. Feixas va conèixer de primera mà la història d'en Matji, un pintor de façanes que va decidir donar a les nenes del camp de refugiats una oportunitat de viure una vida diferent, i ho va fer a través de l'esport. La periodista ha recollit els testimonis de les integrants d'aquest equip per relatar les adversitats a les quals s'enfronten en el seu dia a dia.
Aquests pares que no ho acaben d'entendre i altres, doncs, les xiulaven, les escopien, les perseguien, les assetjaven com una olla a pressió, no? Però per mi l'excepcionalitat venia d'això, i nenes i noies que havien de jugar a una cinquena planta, que perquè ens fem una idea, no?, que una cinquena planta d'un edifici, d'un gran de cel, d'un camp de refugiats, sigui l'únic espai segur on les nenes poden jugar, et diu molt, no?
A partir de l'exemple concret de Chatila, la periodista denuncia la violència masclista que pateixen milions de nenes arreu del món i la manca de llibertat a la qual es veuen sotmeses. A la presentació del llibre també hi han participat el polític, escriptor i economista Raül Romeva, la periodista especialitzada en drets humans, Cèlia Cernades, i l'exjugadora i entrenadora de bàsquet catalana, Carme Lloberes. Tots tres han acompanyat la periodista i han aportat, a través de la seva experiència, exemples de situacions en què l'esport ha ajudat a generar canvis de dinàmica i de transformació. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar tota l'actualitat informativa a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, X i el WhatsApp de Cugat Mèdia, on tenim un servei d'últimes hores i de les notícies més destacades del dia. I a les zones, com sempre, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, el Teatre Auditori s'omplirà de gospel amb l'actuació de dos dels cors més importants de Sant Cugat, el Cor Gospel Sant Cugat i el Cor Gospel Beat. Serà un concert a benefici de la Marató d'enguany i atenció, perquè seran més de 100 cantants a sobre de l'escenari. A la Cruïlla Cultural d'aquesta setmana hem aprofitat l'oportunitat del concert per convidar les dues formacions per no només parlar del concert d'aquest dissabte, també els coneixerem a ells i a elles. I passo a presentar les persones amb qui comparteixo taula de l'estudi Ramon Barnils avui, el Francesc Castro, vicepresident del Cor Gospel Sant Cugat.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Apropa't el micròfon, que si no et perdrem la veu.
Val.
Sose Galofra. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Montse Massip.
Hola, bon dia.
Bon dia, això del Cor Gospel Sant Cugat i el director del Cor Gospel Beat, David Suárez.
Bon dia.
Molt bon dia.
Molt
benvinguts bon dia. I benvingudes a Ràdio Sant Cugat. Què ens teniu preparats per aquest dissabte, prèvia del Nadal?
Bueno, efectivament és un concert que ja hem portat doncs, un cert temps ja preparant. Les dues formacions, a través dels directors que tenen establerta doncs, una relació, diguéssim, ja de temps, i se'ls va ocórrer doncs, això, plantejar un concert conjunt, i en el marc del que se'ns queien les dates, doncs vam aprofitar doncs, per, donat que s'apropava al final d'any i hi havia el fet aquest del programa de la Marató, doncs poder encabir-lo dins d'aquesta proposta, i és el que farem dissabte.
Com va anar, David? Tu pots parlar de primera mà,
sí,
com a
sí,
director.
Sí.
De qui va sorgir la idea?
Doncs, de fet, la idea de fer quelcom plegats amb Gospel Beat i Gospel Sant Cugat ja fa temps, ben bé des de que Gospel Beat va néixer, que som els més
joves.
Els més joves, per dir-ho d'alguna manera. És la nostra tercera temporada, és a dir, portem 2 anys només, però des de que vam aterrar aquí, de fet, abans d'aterrar, la relació amb Gospel Sant Cugat ja estava feta. Jo coneixia l'antic director, l'Edwin, exacte, i de fet em vaig reunir amb ell abans de començar, no sé si molta gent ho sap, això.
Perquè, exclusiva.
No, perquè nosaltres aterràvem a Sant Cugat amb una nova proposta de gospel, i Sant Cugat és un espai relativament petit, molt relatiu, però és per mi és molt poble, no?
Uh-huh.
I jo volia estar molt tranquil i convençut de que la proposta tenia espai dintre de Sant Cugat i amb bona relació amb el que ja existia, el Corpus Belli Sant Cugat, amb una tradició de molts anys i amb molt de renom.
Per tant, David, era una manera d'entrar com a amics, sense reticències, explicant la teva proposta.
Exacte. He de dir que la seva rebuda va ser 100% positiva, i en el transcurs del temps, abans de que nosaltres arribéssim a arrencar, ell va deixar de dirigir i va prendre el relleu l'Òscar García, amb qui, com m'ha dit el Francesc, tinc una relació de fa molts anys, hem tocat junts, hem fet gospel junts.
O sigui, ja era prèvia.
Sí, 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 jo crec que ens coneixem dintre del món de la música fa uns 20 anys, perquè havíem participat junts en el primer projecte de gospel que jo vaig participar, i crec que ell també, o sigui que aquesta relació ja estava ben feta i ben encaminada. Aleshores, això, el tenir aquesta primera conversa amb ell, doncs de seguida vam dir, doncs hem de fer coses junts. Sí, sí, perquè a més veníem de període postpandèmia, que nosaltres arrencàvem en aquell moment, Gospel Sant Cugat havia patit les conseqüències de la pandèmia, com totes les corals del país, i estàvem en aquest moment de dir, hosti, necessitem donar-li una petita empenta en això, i això, i l'acollida de tothom va ser superpositiva. Hi ha molts projectes en ments, estic segur que aquest serà un segon, perquè ja hem fet un taller junts l'any passat amb la Helen Rawson, però que aquesta relació està destinada a ser una relació d'amor meravellosa.
La Helen Rawson és de Voicecraft, no?
Sí.
Pot ser?
Mm-hmm. Correcte.
Déu-n'hi-do. Parlem llavors de la història, del més antic, no?, de Sant Cugat. El Cor Gospel Sant Cugat, recordo que vau arribar a 100 cantants i cantants al Centre Borja, crec que ara cassejàveu.
Exacte.
Amb l'Erwin fa el 2008, aproximadament, 2009.
L'any de fundació va ser el 2008, sí.
I vosaltres vau començar? No. Éreu al principi?
Nosaltres no. La que hi era al principi,
sí?
Era la Lluís.
Sí.
Crec que ja pot explicar
tu,
més a l'inici.
Per tant, tu pots explicar la història real des del principi.
Una mica. A veure, no vaig començar ben bé al principi, perquè va ser un projecte que van començar amb un taller de gospel. A l'Erwin van contactar i van fer un taller de gospel, molt poquetes persones.
Però un grup de gent que volia tastar el gospel,
sí,
i el vau contactar ell.
Sí, va sorgir així com algo improvisat, i es va muntar un taller de gospel i va agradar tant que es va continuar amb les persones que volien seguir. Es pagaven unes quotes bastant elevades aleshores, perquè era molt poca gent. Mica en mica es va començar a fer el corre-orella i vingués molta més gent, i assajàvem al Centre Borja. Jo vaig entrar mig any després de que comencéssim, perquè em vaig trobar amb una companya pel carrer i li vaig dir: on vas? Me'n vaig assajar al Centre Borja gospel. Jo: com? Gospel? Jo: què és això? Uah, doncs cantem música de les esglésies americanes en anglès. Jo: uah. Dic: puc venir? Diu: sí, estem fent proves perquè necessitem gent. Vine, que estem allà a les 8 de la tarda. I jo me'n vaig anar cap al Centre Borja, a l'Erwin estava amb un piano. Què saps cantar? Jo: el Joan Petit quan balla. I va tocar unes notes i pim, 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 i vaig entrar al cor de gospel, i així vam anar fent, i assajàvem al Centre Borja, en una sala molt petitona, amb un piano, que aleshores era el Benji, el nostre actual pianista, i l'Erwin, i res, potser érem, no sé, 8 persones per corda, com a molt. I fèiem també, ens ajudaven a assajar una cantant d'òpera, la Sílvia, que ens feia tècniques vocals. I vull dir, bé, llavors estàvem en una sala petitona, i quan ja vam ser molt més grans, vam assajar a l'auditori del Centre Borja. I va ser molt guai. I quan ja érem molts més, vam tenir que marxar d'allà.
100 persones se vau arribar a ser.
Sí, era meravellós. A més, gent de totes les edats, hi havia famílies, hi havia mares, fills, avis, vull dir, molt maco, molt maco.
I això quan va canviar? Amb la pandèmia?
Sí, amb la pandèmia la gent, sí, la veritat és que va fer bastant mal. El tema de tenir casa ja amb mascareta va distorsionar molt.
O per videoconferència, no? Alguns, en algun però, cor, no sé si va ser el vostre sí, cas. Sí.
De fet, el tema aquest que es va estilar molt amb la pandèmia, això d'assajar, perquè vam veure molts cors, perquè vam tenir molt de temps per mirar tot, per la xarxa, i hi havia molts cors que assajaven i que feien presentacions a través de la xarxa. Nosaltres en aquest cas no, es va decidir pues, fer aquest impàs, de deixar suspès, diguéssim, l'activitat, i bé, clar, que ningú sabia el que duraria, doncs en el moment en què es va obrir una mica la possibilitat de tornar-se a reunir, és el que deia la societat, que vam començar amb moltes prevencions, amb molta precaució, amb molta seguretat d'assajar pues, amb les mesures de la mascareta i les distàncies, i així vam tornar, diguéssim, a reprendre, això sí, amb una minvada de cantaires molt important, que en el nostre cas va suposar pues, un 50% menys de cantaires dels que hi havia abans de la pandèmia.
Nosaltres sembla que va sent molt poc, 50.
Ha provat una miqueta.
De fet, jo vaig començar just després de la pandèmia, al cor, ara 2 anys i mig, i clar, va ser un any molt dur, perquè un any que assajàvem amb mascareta, que vam fer un concert, recordo, aquí a la plaça de l'OM, i tots amb mascareta, i clar, era com estrany, jo, no?, el començar jo amb un cor de gospel, després amb la il·lusió, no?, que entres, i que realment aquests inicis van ser per mi, i per la gent que vam començar llavors, difícils. I és això, a més, la gent va començar a marxar, va haver-hi una espècie de brot de Covid dins del cor, i llavors va començar a haver-hi baixes, i vam quedar... Bueno, 4 supervivientes, que va ser allò cantant.
Com vas arribar tu al cor? Perquè una de les coses que a mi m'encanta és que formacions com les vostres acaben acollint gent que possiblement ha cantat a la dutxa, ha cantat a casa, al karaoke, però mai s'havia plantejat posar-se davant del públic i formar part d'un grup de música. Però hi ha algun dia... que la teva vida et porta cap a un cor.
A mi va ser... Jo havia de jove, jo havia cantat amb el cor, amb algun cor, jo tocava la guitarra, m'agradava, i era que cantava, però feia molts anys que no. I arrel de, bueno, la Sose, que jo la coneixia, i per què no vols que no t'apuntes més al cor de gos? I llavors treballava, estava molt immersa en moltes coses, i al final, bueno, i a través també d'una altra amiga, una que és soprano, vine, i bueno, llavors vaig posar-me en contacte amb l'Òscar, li vaig dir, escolta, em va fer proves de veu, vaig anar, llavors ara era com una cosa més formalitzada, ara, és allà, et fa proves de veu, sí. Et feia, bueno, et feia tocar unes notes, havies de cantar, havies de ritme, bueno, i llavors, bueno, pues sí, em va dir que sí.
Un càsting.
Un càsting, exacte, un mini càsting. I res, sí, llavors al cap de res em va escriure Montse, sí, i tal, i vaig començar així, i bé, fins ara, i encantada la vida.
I en el teu cas, Francesc?
Doncs en el meu cas, diguéssim, el fet és un dels factors que tu comentaves. A mi m'encanta, sóc un apassionat del karaoke, m'encanta.
Ets un professional del karaoke.
Jo no diria professional, però...
Sí, en som testimonis.
El que és cert és que, no sé què passa, però em fan cantar molts llocs, sobretot en àmbits familiars, si tenen la manera que vulgui que canti. I aleshores, doncs, una de les coses pues, que la meva esposa em va dir, oh, pues, escolta, pues, apunta't a algun lloc a cantar, perquè, clar, estàs cantant aquí a casa i tal... I aleshores, doncs bé, sabia doncs, que hi havia un cor de gospel i vaig fer la petició per fer la prova i encara estava a l'Erwin, per això va ser l'any 2018 i l'Erwin em va fer la prova i va dir, sí, doncs, mira, doncs, ja et pots apuntar, diguéssim, a la corda de tenors i tal, i aleshores, bé, i la veritat és que, com que és un estil musical que malgrat no l'hagis cantat mai, perquè no és un estil que s'estili en el karaoke, sí que és veritat que és un estil que un cop t'impliques t'atrapa. T'atrapa perquè realment no és el mateix cantar sol que cantar amb cor, i aleshores veus que la unió grupal i el resultat d'aquesta que surt d'una cançó grupal feta per cordes i amb una harmonia determinada i amb una melodia determinada, doncs, home, és, fins i tot hi ha moments...
Doncs, espirituals, que,
no? Sí. No, realment, sí, vull dir, t'atrapa a nivell emocional, eh? Això sí. Mm-hmm.
Mm-hmm. David, Golden Beat, la història...
Doncs, per res, com...
Gospel Beat. M'he anat a l'altre, un grup de música també de grans èxits.
M'he quedat
gospel,
un moment.
Sí, sí.
Gospel Beat, com dèiem abans, estem en el tercer any de vida.
Veu, la vostra estrena a Sant Cugat va ser el 2022 a una festa major?
Exacte.
A la festa major del 2022?
Exacte. Gospel Beat aterra una mica pel desig per part meva, i he de dir que per part de la meva família, perquè el naixement de Gospel Beat està degut a l'amor que tenim per la música gospel, de tant jo com la meva dona i les seves dues germanes i els seus dos marits. O sigui, som tres parelles...
Ostres!
...que hem viscut al voltant del gospel tota la vida. Elles han viscut a Sant Cugat des que eren nenes i jo des que em vaig casar. I he fet gospel a Barcelona molts anys i tenia ganes de fer alguna cosa a prop de casa amb la gent amb la que conec. I vam fer la proposta, vam començar a donar voltes per Sant Cugat, a veure quins espais, perquè això és un tema...
Quan són formacions tan grans,
exacte,
costa de trobar,
sí,
l'espai.
Sí, i clar, les nostres aspiracions... volíem estar o trobar un lloc on poguéssim ser-hi...
Quina era l'aspiració? Quants components?
En realitat, no és tant un nombre concret, però la sensació que teníem per experiència en el passat i per veure també com estava fluint la cosa amb Gospel Sant Cugat, que estaven ja en el punt aquest de començar a reneixer per converses amb l'Òscar, no? Mm-hmm. Ostres, no para de venir gent, no? Mm-hmm. I... No ho sé, 50, 80, 100... En realitat, el que...
Quin és el mínim per poder fer un cor gospel?
En realitat, no, mínim no hi ha formacions relativament petites. La realitat és que a nivell musical, quan menys gent més gent hi ha a la coral, és més exigent per les persones. Quan més gent som...
Pots fer playback, no?
Per bueno, intentem que ningú ho faci, però
en els moments d'aquells complicats,
sí,
sempre.
Sí, sí. Però jo penso que el nombre on estem ara, unes 50, 60, a partir d'aquest nombre, perquè la realitat és que és una activitat, diguem-ho així, voluntària, és quelcom que la gent ve perquè vol.
Exacte.
I és com una activitat extraescolar, no? I la realitat és que tots tenim les nostres vides, els nostres compromisos, i no estic segur de quina és la realitat de Gospel Sant Cugat, però a Gospel Beat tenim unes absències al voltant del... entre el 15 i el 20% per assaig, malalties, etc. Aleshores, quan ets 35-40 persones i te'n falten 10, ho notes molt a l'assaig. Quan ets 70 i et quedes amb 55, ho notes menys. Ho notes molt menys. Aleshores, a partir d'aquest nombre és quan realment pots començar a fer que l'experiència sigui més semblant tots els assajos, si no perilla una mica més, però només per aquesta raó, vull dir, la realitat és que he dirigit corals de 9 persones i he dirigit corals de quasi 300, o sigui que no.
És que implica, és molt, tot es complica amb més persones, que has de moure, que has d'organitzar.
La part logística és una mica més complicada, sí.
Vau començar a assajar La Unió, pot
sí,
ser?
Sí, aquí hi ha una altra història d'amor, perquè nosaltres buscàvem buscàvem un local, perquè la part organitzativa, diguéssim, d'alguna manera la teníem resolta, no? Però vam anar a veure les instal·lacions de La Unió, i quan vam parlar del projecte, diguéssim que la gent que ens va rebre, especialment el Carles Angaril, que és la nostra mà dreta a La Unió, ell va visualitzar que poguéssim arribar a ser una branca de la pròpia, no? una activitat de la pròpia institució, no? I a nosaltres ens va encantar, perquè vull dir la experiència, la trajectòria, vull dir tot el que hi ha allà al voltant de la Unió per nosaltres era un regal. I a més és que ens ho van posar tot tan fàcil, vull dir, va ser meravellós des del principi i continua sent, no? Formem una part, o sigui, com si fóssim una branca més, una activitat més de les que promou la Unió.
Tu com vas començar en el món del gospel? Hem preguntat als tres cantants de la taula.
Doncs la primera vegada que jo vaig tenir relació amb el gospel va ser l'any 97, quan es va muntar un cor a nivell nacional, que és, el projecte es va dir Espirituales 97, i era un projecte que sortia de les esglésies evangèliques de tot Espanya, i es va muntar un cor que van ser unes 500 persones i una orquestra de 50 músics.
Wow.
Clar, érem gent de tot Espanya, i aleshores a nivell local es van anar preparant el repertori i vam fer un cap de setmana, dos caps de setmana intensius, una a València i una a Madrid, per posar-ho tot en comú. L'orquestra, i aleshores jo havia estudiat violí, la meva formació musical és de violí, i a més en aquell moment jo estava en el meu punt àlgid a nivell instrument, perquè després d'això vaig començar a la universitat i vaig deixar d'estudiar. Però en aquell moment em vaig connectar per això a l'orquestra, tenia molts amics que hi participaven, i aleshores vam fer no sé si 8 o 10 concerts, València, Barcelona, Madrid, Burgos, bueno, diverses ciutats, i va ser espectacular.
Va ser una gira de 500 cantants.
Sí, 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 això va ser una moguda molt, molt gran. Tots vam flipar molt, perquè és algo que no havíem conegut. Aquí havíem vist molts vídeos del que passava als Estats Units, no? Però això no ho havíem experimentat aquí. I aleshores aquest va ser el meu primer contacte pràctic amb el gospel. De Barcelona he de dir que hi havia un grup relativament petit, però aquest grupet vam acabar el projecte al final del 97 amb moltes ganes de continuar fent gospel. I aleshores vam llançar la proposta de començar un cor gospel aquí a Barcelona, i el 99 vam començar-lo. I també va ser un boom molt gran, perquè al final del primer any érem vora els 200.
Carai, Déu-n'hi-do. Sí. És una fórmula d'èxit, al final, eh? Al final acaba enganxant...
Clar, en aquell moment hi havia... Sí, en aquell moment, a més, hi havia molt poca oferta i era un món relativament desconegut. I des d'aleshores fins ara, només escoltant el francès, jo crec que ja s'entén el per què, no? Perquè hi ha hagut un boom en aquest país que fins i tot va provocar un programa de televisió, no?
Sí,
a TV3. I un boom molt gran per totes les coses bones que el gospel té per oferir a la gent, no?
A tot va canviar la vida.
A mi sí. A mi, bueno, de fet, la meva vida a nivell laboral ha estat enfocada al voltant del gospel. Pel fet de dirigir aquella coral em va sorgir l'altra feina que faig avui en dia a nivell de direcció musical de doblatge, però he continuat dirigint corals tota la vida, i com dic, és algú que dubto que arribi a desprendre'm, a no ser que sigui per força màxima.
Perquè hi ha un aspecte també interessant en aquestes formacions, i és que us trobeu persones de diferents edats, ideologies, creences...
Sí, és molt...
Per la mateixa causa.
Sí, sí. És molt variat. A part del que transmet el gospel, no? Perquè hi ha aquesta part interior, espiritual, del significat de cada lletra. Nosaltres tenim un director, doncs, que realment ens explica, no?, sempre què significa, d'on surt, d'on ve aquesta cançó, aquesta lletra, no? Et transmet... Jo penso que al final tots estem com imbuïts, no?, d'aquest sentiment i d'aquesta emoció que transmet el gospel. I la veritat és que és a tots, perquè tots som gent de diferents àmbits, venim de diferents llocs, uns amb formació musical, els altres no, uns amb més o millor veu, però que l'anem reeducant també a mesura que anem avançant. Ens trobem cada dimarts, nosaltres, en el cas de gospel Sant Cugat, i els assajos són, bueno, ens ho passem molt bé, molt seriosos, perquè... hem d'estar seriosos ens renya una miqueta l'Òscar a vegades perquè xerrem,
una
no?
Mica,
perquè...
Una mica el que sí, sí que, una mica el que sí que defugim, entre cometes, és d'això de, per exemple, que ha fet un símil el David d'una activitat extraescolar, perquè la gent ho entengui. Això. Però precisament nosaltres, sí, el que sempre volem aplicar en els assajos, és el que a vegades, no sé, a mi ja m'han sentit comentar més d'una vegada, que crec que no ha de ser a l'assaig la classe de pilates, entre cometes, amb tot el respecte pel pilates, setmanal. Al contrari, ha de ser quelcom més. Hem d'afegir un valor...
No?
Sí, ha d'haver-hi compromís, uh-huh, perquè no tan sols és l'assaig, sinó és el treball que fas fora de l'assaig, la preparació dels concerts...
Venim als deures fer, aquí.
Evidentment.
No? David, tu ets... Sí. Et toca la part de... Feu els deures, clar, porteu la cançó apresa...
Com conjugar aquestes dues coses és un gran què. I per mi ha sigut sempre una de les meves dificultats, uh-huh, perquè com fer que la gent entengui... Vull dir, és fàcil d'entendre'l racionalment, però després, a nivell pràctic, té les seves dificultats. Mm. És ben cert el que dius, que la meva participació o no participació d'un assaig, o la meva actitud en un assaig, afecta a mi, afecta al director i afecta a tots els que tinc al voltant. Sí, sí. Vull dir, no es pot ser usuari d'un cor en general, mm-hmm, i d'un cor gospel en concret, perquè el que jo faig afecta a tota la resta. Aleshores, això és algo amb el que lluitem generalment les corals, els directors, mm, perquè tothom entengui aquesta realitat. Si nosaltres proposem... I això és algo que també vas fent de més i de menys en funció de com el cor respon. No? En un món ideal, els directors preparem material perquè la gent pugui estudiar a casa, i quan més preparada ve la gent als assajos, és millor per tothom, perquè inverteixes menys temps treballant per cordes i pots treballar més en comú, qüestions d'interpretació, uh-huh, qüestions que ens impliquen a tots, no tant per cordes. Si la gent ve amb una cançó que estem arrencant de zero i que ningú no ha sentit mai, doncs has d'invertir 5 minuts amb les soprans, després amb les contrals, i mentre els altres... Doncs,
els que han fet els deures s'avorreixen.
Exacte.
No?
Aleshores, trobar aquest equilibri és complicat, però és una realitat que forma part del nostre dia a dia. Mm. No, gràcies per puntualitzar.
És normal, perquè realment d'això se'n desprèn una miqueta el resultat, i diríem, entre cometes, com la qualitat del que volem expressar a dalt d'un escenari, perquè tots els assajos estan enfocats només per arribar a un concert determinat en el moment determinat, mm, per fer que el públic que et ve a veure gaudeixi d'aquell espectacle com gaudeixes tu des de l'escenari. Mm-hmm. Aleshores, vull dir, ha de ser una mica aquesta comunió entre el públic i els cantaires, que ho dona el fet de que un cop s'ha assajat bé el repertori, doncs la gent valora l'esforç que en aquest cas fa el cor, no?
I a darrere de tot això també hi ha l'esforç de les persones que són caps de corda, no? O sigui, que tal com ho tenim organitzat...
Caps de corda.
Els caps de corda, no? Caps de corda vol dir que cada corda hi ha una persona que és la responsable de fer les gravacions i penjar-les al drive. Ah. Llavors, nosaltres, de cada cançó, clar, això és un esforç gran, perquè aquestes persones realment hi dediquen molt de temps i molt d'esforç. I és aquí on nosaltres, després a casa, abans dels assajos, doncs cantem a sobre d'aquella veu. És que és una manera de facilitar-nos molt la vida. Mm-hmm. O sigui, tenim els originals, tenim moltes gravacions, però aquesta, la nostra corda, els que som sopranos o contraalts o baixos o tenors, doncs tenim això, i realment és un esforç gran que fan aquestes persones perquè nosaltres tinguem aquests materials, que els puguem a casa doncs estudiar i arribar a l'assaig amb unes mínimes condicions, mm-hmm, doncs de menys saber com fer-ho.
Això,
i això és important.
Gràcies a la tecnologia.
Gràcies a la tecnologia.
Sí,
exacte.
Sí.
Es pot
això
fer...
ens ajuda molt, eh?
Molt, ens ajuda molt. Sí.
Una cosa que no he fet és presentar-vos per les vostres cordes. Mm-hmm. Quines cordes sou?
Jo sóc contralt.
Jo també sóc contralt.
Jo sóc tenor.
I tu, David, jo, al final t'ha de
pesar... Quan he cantat de tenor. Jo sóc més aviat baríton, però com no tinc vergonya de cridar tot el que... he anat guanyant registres, o sigui que m'apunto als tenors, m'ho passo molt bé.
El tema corporal també és una part fonamental, no? O sigui, per cantar...
Penso que es pot transmetre molt també amb el cos i l'actitud. Vull dir, jo sóc una persona que no puc estar impassible. M'agrada molt... gesticulo i m'agrada molt el moviment. A més és que, clar, entendre la cançó és molt important, perquè tu estàs sapient el que estàs cantant i, clar, vull dir, és algo espiritual, en el fons. M'agrada molt tot el que és el tema corporal. Jo no puc estar quieta.
Montse, sigui, et fas que sí al cap.
Sí, és que és veritat, vull dir... és que a més les parts de contralts tenim una tendència a bellugar-se molt, sí. Som molt, molt, ens agrada ballar, ens agrada expressar, ens agrada saltar si podem, i a vegades sí que és veritat que bueno, es diuen que ens frenen una miqueta, no?
una mica
continguda,
però... és la corda majoritària dins de, del cor, sí, és la corda majoritària, sí. És on hi ha més cantaires, més elements, sí. I es nota realment, sí, sí.
Ara deies la part espiritual, canteu majoritàriament cançons que tenen una base religiosa al final.
Bàsicament, sí.
I clar, i això és el que us ajuden d'alguna manera a entendre els vostres directors, i tu en el teu cas, David. Has de destilar una miqueta el significat perquè ho entenguin.
Sí, a mi m'agrada molt que tothom sigui conscient, perquè jo crec que és el que marca la diferència entre el gospel i altres estils. No, la música gospel té, jo crec que té la característica que qui composa la cançó la composa des de la seva experiència i la seva fe, no? I els qui canten la cançó després, allà on coneixem aquesta música, no? Quan venen un grup com ha vingut fa dos dies, o si tu vas a una església als Estats Units, la gent que està cantant sobre el que és la seva vida. O sigui, tota la seva vida gira al voltant del que canta, no? I aquesta connexió tan forta entre el que cantes i la vida és el que fa que el resultat sigui algo tan impactant. Aleshores, traslladant això al nostre entorn, en el meu cas, per exemple, jo sóc creient, vinc totalment enganxat al contingut, però sóc molt conscient de que hi ha molta diversitat en aquest sentit, i el que intentem, jo crec que amb l'Òscar anem molt alineats en aquest sentit, és fer que tothom trobi el seu encaix perquè aquesta expressió de música vagi més enllà de música només. I que quan estem parlant de segons quines coses, doncs tu puguis explicar d'alguna manera. A mi m'agrada demanar això a la gent, que expliquin coses quan canten, no? Perquè és el que marca una miqueta per mi la diferència, és el que provoca que no puguis estar-te quiet, sí. Quan estàs parlant de coses felices o quan estàs parlant de situacions... O sigui, hi ha moltes, moltes coses que tenim en comú. Aleshores, quan ens podem trobar en aquestes coses i expressar-les, jo crec que això genera unes no sé com dir, unes energies, uns li diran esperit, unes altres, bueno, no ho sé, de mil maneres se li pot dir, però és una realitat que és palpable per tothom, no? I això és superpotent.
Jo el que sí que estic d'acord amb el David completament, perquè sí que és veritat que el gospel, nosaltres el cantem a dalt d'un escenari, amb un públic que ve a veure aquell espectacle, escoltar aquelles cançons. Però hem de partir de la base que el gospel forma part d'un acte religiós. Vull dir, les cançons de gospel formen part d'una cerimònia d'una religiosa, pues que, bueno, jo he tingut ocasió d'assistir més d'un cop als Estats Units amb cerimònies d'aquest tipus, i veus que en formacions no gaire grans, que poden ser de 12-13 persones, de molta gent d'edat avançada, perquè cada vegada és un estil que concretament als Estats Units la gent jove no s'hi està enganxant, sembla ser.
No sabia això.
Sí, jo he tingut una experiència fa molt poc, que vaig estar el mes de juny a Nova York i vaig poder assistir a un concert de gospel, perquè sempre que puc anar a Nova York
intento
no escapar-me de Harlem sense anar a un concert, i vaig tenir l'ocasió d'anar amb una eucaristia, a la qual dins de la pregària forma part un apartat de les cançons que enllacen amb la pròpia pregària, no? I veies pues, que eren formacions de persones majoritàriament grans, de més de 60 i 70 anys, però que evidentment la vocació, la fe, la voluntat d'estar allà, ser presents, formar part d'aquell acte i cantar, que a la vegada és, per ells és pregar, doncs clar, hem de pensar que nosaltres el que traslladem és una part, diguéssim, d'aquesta cerimònia, eh? Vull dir que, però que originàriament té un perquè, i el perquè és perquè forma part d'una pregària d'una fe absoluta, i que el cant, a través de la cançó, pues poder donar gràcies i d'alguna manera pues transmetre, que és així.
No, jo penso això que és una mica també el que deia el David. Jo crec que és una manera de viure, no? I de sentir la vida i de veure-la. No? Aquest rerefons religiós, que al final és el que motiva, no? El que motiva la música, el que motiva les lletres, el que motiva que t'emocionis, que la gent ho senti com a seu, no? I crec que això és el que al final el gospel t'acaba, encara que no estiguis aquest transfons tan religiós, sí que és cert que t'acaba pues, emocionant, atrapant amb les lletres, amb la plegària, amb el conjunt, amb la gent, no? I crec que això és un valor afegit que té el gospel, és un plus.
Jo, la vibració de totes les veus allà, en segons quin moment i quina cançó, és que se't posa la pell de gallina. Vull dir, és...
I està enmig de tot allò.
Sí, envoltada, i dir... Uau! És que plorar, també, vull dir... De sobte és una connexió de dir, Déu meu, estic allà? Uau! Gaudint molt, però molt, molt.
Clar, això desmitifica una miqueta el que expliquen elles, el fet de que sembla ser pues, que només canten o cantem gospel les persones pues, que ens agrada i tot. Tothom podria cantar gospel. Aquest és la gran avantatge, que qualsevol persona, aquesta persona que està passant per aquí davant al carrer, si tingués ganes i volgués fer-ho, ho podria fer. Per què? Perquè forma part del conjunt, forma part de, diguéssim, del grup, que és un element més que donarà sentit al grup, i que per molt que pensi que canti bé o no canti bé, que es bellugui bé, que no bellugui bé, que tingui vergonya o que no tingui vergonya, perquè al final això és un tema molt, molt emocional, aquella persona, si s'implica, gaudirà.
Acabarà sentint això, David. Sí, tothom pot cantar? Gran pregunta.
Sí, jo m'agrada fer la broma, no és una estadística contrastada, però jo sempre dic que el 99% dels éssers humans poden cantar. Hi ha una qüestió musical mínima que té a veure amb l'afinació, amb la capacitat d'afinació, i jo sempre dic que aquest 99% som capaços de reproduir una melodia, que és el que es necessita per poder cantar. Hi ha alguns casos on no, el típic comentari que escoltem, no, jo no tinc una oïda com una sabata, no? Que no. Hi ha algunes persones que per dificultats amb l'oïda, doncs quan intenten reproduir una melodia reprodueixen una altra i no en són conscients, però això
és un tema físic, no?
Exacte, i ja no té a veure amb el gospel, té a veure amb música, no? Si necessites fer una melodia totes les veus juntes, necessitem que tots la fem. Com afinar-la, com escoltar-la del costat, són coses que treballem als assajos, no? Per això, tothom pot. D'entrada jo et diria que sí.
Qui vol cantar acaba aconseguint-ho.
Jo crec que és voler. Jo crec que és voler.
Sí, ja... Que...
Endavant.
Em costa molt això. No m'agrada, lluit amb mi mateix, però no, és una realitat. Hi ha alguns casos on no és possible, però estem parlant de...
Un 1% de la població.
O menys.
Clar,
o menys.
Això segur que cap és Sant Cugatenc o Sant Cugatenca. Clar.
Jo no en conec cap.
Tots canten gos.
Sí.
Si no recordo malament, el Cor Gospel Sant Cugat en alguna ocasió va col·laborar amb algun cor que havia vingut dels Estats Units aquí al Teatre Auditori. Sosé, jo crec que has tingut aquesta experiència.
Sí, dos anys ho vam poder gaudir. Va ser algo increïble. Ells venien i...
Aprova't el micròfon.
Cantaven les seves cançons, nosaltres fèiem algun assaig amb ells, i llavors ens integràvem i cantàvem junts. I el Chicago Mascot i a formacions
també
així.
També són formacions professionals, sí, que no és
sí,
gent...
Sí, bueno, clar, i els seus directors, i que tu veus els vídeos i YouTube i dius, uau, no? A més, aquella gent que realment va amb les seves túniques i els seus posats, i, bueno, gent molt propera, però que sí, és... Bueno, veus negres, totes... vull dir, quan cantes amb ells veus i aprens molt sobretot aprens i gaudeixes molt perquè, clar, tu dius jo un cor d'aquí que pugui tenir aquesta experiència és molt satisfactòria molt
bé, parlem d'una altra combinació que fareu al Teatre Auditori aquest dissabte a les 7 de la tarda. Repertori, perquè no hem parlat del repertori que feu vosaltres, David.
Sí.
És diferent al cor gospel Sant Cugat?
Ho expliqui.
Una mica, jo crec que hi ha un petit perfil de detall diferent. No sabria explicar per què. Jo crec que és més una qüestió dels directors que enfoquem en un sentit o en un altre. Parlaré per l'Òscar. L'Òscar és una persona molt, com dir-ho, molt intel·ligent, molt... que avalua, li dona moltes voltes, o sigui, pensa molt la gent que té, com, quina cançó serà més adequada... O sigui, es prepara molt... I jo sóc una persona amb un puntet més esbojarrada en el sentit de dir, ostres, a mi m'agradaria fer aquesta cançó de... I de vegades m'he estimbat gran per deixar-me guiar per aquestes emocions i dir, va, anem a fer un... Jo què sé, jo sóc molt fan d'un cantant, un compositor que es diu Kirk Franklin, que és un dels grans del gospel de les últimes dècades, i aquest home té un estil de composició molt concret. Ell gairebé tot el que composa ho composa que tota la cançó és per la coral, de forma que els solos no són de solista, sinó que són de la coral. Això implica que hi ha molta lletra per aprendre i hi ha de vegades melodies complicades, no? Aleshores jo m'he llançat a la piscina, em dic, vinga, anem a fer aquesta cançó, i he fet patir més que gaudir en moments. Aleshores, bueno, no, sí que hi ha matisos, ens trobem en moltes cançons, perquè de fet sense haver-ho parlat, ja quan vam contrastar repertoris, vam veure que ja teníem força cançons en comú. Al final, tota aquesta cultura gospel que es mou al voltant del nostre país, doncs, d'alguna manera, tots ens coneixem, no? Nosaltres portem 2 anys, però jo amb l'altre coral que porto més temps ara portem 11 anys, i hem fet, en aquests 11 anys, hem fet més de 70 cançons, i és veritat que a nivell de nova composició, estilísticament s'està derivant en molts estils diferents, és a dir, trobar coses del que nosaltres reconeixem com a gospel a nivell estil musical cada cop costa més.
Ja es fusionen diferents gèneres.
Clar, el gospel en realitat no és un estil de... O sigui, la gent que en sap no el defineix com un estil de música, perquè el gospel és el que explicava el Francesc, amb la influència de tota la música de tots els moments. Llavors, sí que reconeixem algunes melodies o alguns ritmes com molt gospel, però avui en dia, si tu... O sigui, jo recordo sempre que hi ha un recopilatori que surt als Estats Units que es diu Wow Gospel, que surt cada any, W-O-W, i ja, doncs, jo el primer que vaig escoltar va ser el del 97, 98, 99, fins al dia d'avui. I recordo que va arribar un moment on jo me'ls escoltava i deia, això no és gospel, això no és el que jo estic acostumat a... Aleshores, clar, això ha anat evolucionant i aleshores, què passa? Que la majoria de corals que ens anem coneixent, els directors ens coneixem, i de vegades, doncs, escolta, què estàs fent? Perquè estic sec, porto aquest, tot l'estiu escoltant música i no hi ha forma de trobar. Aleshores, d'alguna manera, l'estil o les cançons que fem amb totes les corals...
Els hits, teniu els hits.
Exacte.
Sí. Perquè a les noves tendències no us acaba d'enganxar.
Bueno, hi ha molta influència de l'R&B, hi ha molta influència del rap... hi ha una tendència molt dintre del gospel a que la coral passa a un segon pla, i hi ha molts solistes.
Hi ha molts solistes.
I precisament el que busquem en les nostres corals és que els solistes tinguin bueno, crec que l'Òscar pensa igual, que tinguin el menys protagonisme, vull dir, d'alguna manera el que volem que estigui al capdavant és la coral en si, no? I a més no saps els solistes amb els que comptaràs. Ara, parlo de Gospel Beat, tenim la sort que tenim un grup de solistes increïble, com no he tingut mai, però això l'any que ve canvia, perquè, pel que sigui, perquè dos ho deixen i un altre és mare, jo què sé, pel que sigui, no? Aleshores no pots basar el teu repertori amb els solos, és una mica el que intentem fer, i com aquesta música més contemporània està molt protagonitzada pels solistes, ens condiciona una mica.
Mm-hmm. No coneixíem vosaltres músic gospel més contemporani, no toqueu?
Sí, també toquem gospel contemporani, sobretot des de l'etapa aquesta que estem vivint, postpandèmica, que és on l'Òscar García va agafar la direcció musical, perquè l'Arbuit pues, ho va deixar, l'anterior director, que és el director fundador que hem parlat, i aleshores ell sí que és una persona que dintre del que és el... ell li agrada barrejar, tot i que té una tendència una mica més marcada, d'agafar el gospel, diguéssim, més clàssic. Fins i tot, ell té la capacitat, quan ens dona les partitures, de reversionar o de fer arranjaments, de fer arranjaments personals, que els que ell els aplica, per el que deia el David, per ajustar...
Adaptar-se a vosaltres.
Al cor, a la qualitat del cor, a la qualitat que té, que se sentin còmodes, o se sentin còmodes en aquella cançó. Mm-hmm. És així, vull dir, de fet l'Òscar és molt en aquest sentit.
Mm-hmm. Per tant, dissabte tindreu una estoneta cada cor, entenc, i després hi haurà alguna cosa conjunta?
Sí. De fet, el plat fort, per mi, és el que podrem fer junts. Clar, vull dir, 60-70 veus és molt. Tant d'una coral com l'altra, és brutal el que es veurà i el que ja s'ha vist en el passat. Mm-hmm. Però clar, el fet d'ajuntar
el doble de veus,
estarem doncs, sí, rossant els 140, jo crec, 120, 130-140, i clar, la potència, la intensitat que desprenen els assajos han sigut increïbles. Oh, nosaltres que estem...
I on heu assajat, per cert?
Al Casal Torreblanca.
Al Casal Torreblanca.
I a la Unió.
I a la Unió, també. Tenim la sort que els dos espais són prou grans com per poder...
El que sí que serà l'experiència potent, serà en el moment en què puguem ajuntar les dos cors i cantar els temes que tenim programats en un espai com el del Teatre Auditori, amb la seva caixa de ressonància específica per cors i per música, diferent de la que fan servir per teatre, sembla ser que ho tinc entès així. Mm-hmm. I, evidentment, llavors, el resultat creiem que ha de ser molt diferent del que hem estat assajant, perquè els espais que teníem eren reduïts i, bueno, això, al final, doncs, el públic serà el que...
La projecció de veu, no? És diferent.
No. Sí. Sí, és veritat que a nivell... Hi ha una qüestió tímbrica que, a partir de cert nombre, ja és difícil percebre-ho. És a dir, un cop passes de 70-80 persones, el so no és que canviï molt a nivell qualitat, a nivell timbre, però a nivell potència, evidentment...
Arriba doncs, molt
és,
més.
És el doble, la intensitat, vull dir, despentina, literalment.
Doncs gairebé 900 persones que van al teatre, que hi caben allà al Teatre Auditori, els despentinareu a tots. Que vagin, ja expliquem que vagin preparats i preparades. Encara hi ha entrades a la web del Teatre Auditori, dissabte 23, a les 7 de la tarda. Moltes gràcies, David, Sosé, Montse i Francesc, per venir a Ràdio Sant Cugat per explicar-nos les vostres formacions, la història d'elles, amb molt de futur, algunes, i molta història l'altra, i aquesta fantàstica fusió que feu aquí al Teatre Auditori. Moltes gràcies i fins a la propera.
Pues gràcies a tu.
Gràcies.
Gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.